És a dir,
home, de... allò que va passar a Canal Sur l'any passat no s'ha repetit. Per tota la gent que s'ho pregunti, recordeu que se'n van anar a publicitat a mitja campanada, que és una cosa extraordinària.
Sí, aquest any
però
no ha passat.
Aquest any no ha passat.
No ha passat. De com van anar aquestes campanades i d'altres, en parlarem amb ells. No tenim dades d'audiència, però sí que va marcar la tendència aquest cop. Si el vestit de la Pedroche, la poca roba de Telecinco, el duet Llàcer Chenoa o el clàssic Ramon García i la capa. I com a resum de l'any, també ens han promès que ens parlaran de les pel·lis que més els han agradat aquest 2015 i també de les sèries imprescindibles.
Tot plegat fins a quarts d'11 del matí i després arribarà el torn de parlar d'un fenomen que ha entrat des de fa temps a la vida de molta gent i que aquests dies ha estat traient fum. No sé si heu sentit a parlar mai de Wallapop.
És una aplicació pel mòbil que s'ha convertit en una referència per la gent que compra i ven qualsevol cosa de segona mà. La gent que hi ha al darrere són catalans
sí.
I avui ens visitaran per explicar-nos com funciona i quin és el seu èxit. I també els preguntarem si en èpoques de regals, Pare Noel, Reis, Tió, i noten més moviment.
Em consta que hi ha molta gent, però molta, que el mateix dia o l'endemà que els Reis o el Pare Noel els portin alguna cosa que potser no és exactament com voldrien o que potser no necessiten, automàticament la pengen a Wallapop.
Això d'em consta? Ho sí. Vist molt de prop, veig, eh?
No, em consta.
Et consta?
Conec gent que ho fa.
Molt bé.
A Wallapop per revendre-ho. Veurem fins a quin punt. Els ho preguntarem als creadors d'aquesta aplicació. Tot plegat ho comentarem fins als 11 del matí i llavors us demanem la vostra col·laboració a les 11 per fer un joc a tots els oients. Avui és el segon dia de l'any i ahir vam conèixer els noms dels primers catalans nascuts el 2016. Són l'Eric, la Xitxen, l'Ariadna i l'Albert. I volem parlar de noms, de per què ens diem una mica com ens diem.
Sí, ens visita el doctor en filologia catalana i expert en onomàstica, Albert Turull. I amb ell i amb tots vosaltres volem parlar dels noms. Si teniu un nom curiós, si hi ha una història al darrere de per què els pares us van anomenar d'una determinada manera, o si heu volgut fer un homenatge a un famós posant-li el seu nom al vostre fill, que d'aquests n'hi ha uns quants,
sí.
Volem saber, teniu totes les vies del programa obertes.
Vialliure@rac1.net, facebook.com/vialliure, twitter.com/vialliure i 902-47700. Volem saber les històries que hi ha al darrere dels vostres noms. Per què us dieu com es dieu més enllà de com sona de bonic i com de bonic els hi semblava als vostres pares? Ho comentarem a partir de les 11 del matí. I tancarem el programa, com cada dissabte, amb el Xavi San Juan i el David Martos, els homes que van trencar un gerro al Palau de la Música, que encara no els hi han anat a portar la factura, i tot, que tornen al Via Lliure en horari normal, el San Juan per fer un altre referèndum i el Martos buscant un hobby que li doni una excusa per no anar a tants àpats familiars com va ara. Amb ells arribarem, en tot cas, al migdia. Són les 8 i gairebé 7 minuts. Sou al Via Lliure, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada dissabte, el programa més escoltat de Catalunya. Amb Xavi Bundó.
Mònica Folquets és a la sala... Folquet és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Mònica?
De la imatge del dia, la foto del Jordi, el nen de Sant Feliu de Guíxols, de 3 anys, que es va perdre a la tarda del 31 de desembre en una casa rural a Camós, al Pla de l'Estany. Més de 500 persones el van buscar tota la nit i el van trobar ahir al migdia, 20 hores després, amb els primers símptomes d'una hipotèrmia. Els pares asseguren que a partir d'ara, l'1 de gener, és el segon aniversari del petit.
És la imatge del dia, ho veureu a tota la premsa. Però també avui hem d'estar pendents de l'arrencada de l'any polític. Avui arrenquen les assemblees territorials de la CUP per decidir, ara sí, si investeixen o no Artur Mas com a president. Avui aquestes reunions a nivell local que es traslladaran demà al Consell Polític del partit. Demà, per tant, sabrem si a Catalunya hi ha nou govern amb el nou any o, per contra, tornarem a anar a eleccions el mes de març.
No hi ha gaire millors expectatives en el cas del govern espanyol. Ahir el ministre Luis de Guindos apostava per fer una gran coalició, és a dir, un pacte PP-PSOE-Ciutadans. Avui la premsa de Madrid avisa que els socialistes es preparen per un relleu de Pedro Sánchez per evitar un pacte amb Podemos i que una part del PSOE té assumit que hi haurà també noves eleccions.
Una de les nou àvies que la nit de Nadal van patir agressions per part d'un zelador d'una residència d'Arenys de Mar va morir ahir a causa d'un infart, segons publica avui La Vanguardia. La víctima, de més de 80 anys, estava molt alterada des que va patir l'agressió.
A Israel, la policia busca l'autor d'un tiroteig que hi va deixar 2 morts i 7 ferits al centre de Tel Aviv. La similitud amb els atemptats a París ha fet pensar en un atac jihadista, tot i que algunes fonts apunten que l'agressor pateix alguna malaltia mental.
Ara ho aprofundim, però Marc Mundet, els ulls d'esports posats sobre què?
Doncs amb els ulls posats en una doble cita aquest dissabte al derbi espanyol Barça d'aquesta tarda a les 4 i l'inici del Dakar a Buenos Aires, el primer sense Marc Coma, però amb el segell de l'expilot n'ha dissenyat el recorregut.
Ara m'ho amplies. Ramon Bartolí, la gent que surt de casa, què ha de saber?
Es trobaran un dissabte de cel enterbolit, ara al matí ens creuran bandes de núvols prims i també destacar que a partir del migdia bufarà vent a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, fins i tot a la Catalunya central, i aquesta tarda es formaran xàfecs entre les comarques del nord de Barcelona, Girona, i nevarà la cara nord del Pirineu amb una cota de neu de tan sols 1.000 metres.
Les 8 i 9 minuts.
Des de tot el que ha passat, està fantàstic, té esgarrapades, té els peus una mica inflats perquè ha anat descalç, suposo, durant bastanta estona, però en general es troba molt bé. Ha sigut increïble la gran quantitat de professionals i de voluntaris que han vingut.
Moltes fantàstic. Gràcies a tothom.
Està gràcies a ells que hem trobat en Jordi i això no es pot oblidar mai. Jordi, a partir d'avui té dos aniversaris.
Regal de Reis anticipat per aquests dos pares, els pares del Jordi, el nen de 3 anys que es va perdre la nit de Cap d'Any a un bosc a Camós, a prop de Banyoles. Aquesta família de Sant Feliu de Guíxols, a qui sentíem en declaracions a TV3, són els protagonistes que mai van voler ser-ho en la nit de Cap d'Any del 2016, probablement la més llarga de la seva vida. És una història amb final feliç, però una història que ha deixat mig país angoixat durant moltes hores. Tot parteix d'una escena tan quotidiana per tothom com és anar a passar el Cap d'Any en família en una casa rural. Ells ho van fer a Can Serrallonga, a l'entorn de Camós, al Pla de l'Estany, una zona rural amb una orografia, podríem dir, molt complicada. Van arribar a la tarda i mentre els pares descarregaven el cotxe, el Jordi jugava amb la seva germana de 5 anys. Al cap d'una estona, l'escena familiar es trenca quan, amb tothom dins de casa, s'adonen que el petit Jordi ja no hi és. Eren 6:15 de la tarda. Primer, les corredisses al voltant de la casa. Clar, és un nen de 3 anys, no podia ser molt lluny. Després, l'angoixa i la trucada als Mossos. I després, l'onada de solidaritat absoluta. No només hi van acudir els Mossos, els bombers i els agents forestals. Més de 500 voluntaris i equips d'emergència van estar buscant el petit durant tota la nit. Tants que fins i tot els serveis d'emergències van haver d'enviar un missatge a través de Twitter i a través de la resta de xarxes socials demanant als ciutadans que no hi anessin més voluntaris. Finalment, el Jordi va aparèixer ahir al migdia cap a 2:15 a 1,5 km d'aquesta casa rural. Anem cap a Camós, Maria Àngels Casademont, molt bon dia.
Hola, bon dia. Gairebé 20 hores va durar aquesta intensa recerca pels boscos del voltant de Can Serrallonga. Una recerca que va mobilitzar més de 500.000 de persones. A l'ampli dispositiu de bombers, Mossos i Protecció Civil no van parar de sumar-s'hi voluntaris d'arreu que s'acostaven al municipi per ajudar a rastrejar la zona. Jordi Jané, conseller d'Interiors en funcions, destaca l'esforç i la solidaritat de tota aquesta gent.
I aquesta és una gran notícia, una notícia que ens ha de donar a tots també aquest agraïment a la solidaritat que hem viscut aquest vespre de Cap d'Any. Centenars de persones que han ajudat a buscar-lo i que finalment s'ha trobat.
Un home i el seu fill, que no participaven en el dispositiu de recerca, van trobar-lo sa i estalvi en una font pròxima al mas.
Tot apunta que el nen, recordem, només tenia o només té 3 anys. Per tant, intenteu imaginar al vostre entorn fills, cosins, nebots, com és un nen de 3 anys. S'hauria desorientat i hauria començat a caminar a les fosques, fins a 1,5 km en direcció oposada a la casa rural on s'allotjava. Aquest pare i fill que dèiem que no participaven al dispositiu de recerca van trobar-lo sa i estalvi en aquesta font pròxima a Can Ventós.
El nen va estar desaparegut més de 20 hores i va passar la nit al ras. Va marxar mentre els seus pares de Sant Feliu de Guíxols descarregaven el cotxe per passar el Cap d'Any a la masia rural de Can Serrallonga. Jordi Jané, conseller d'Interior en funcions, explica com es podria haver perdut.
Tot fa pensar doncs, que el nen s'havia desorientat, que havia començat a caminar cap a la direcció, per entendre'ns, oposada on estem ara. Repeteixo, 1,5 km d'on estem ara és molta distància per un nen de 3 anys.
Segons Jané, el nen hauria caminat tant pensant que anava cap a la masia rural on hi havia els seus pares. Així és com hauria arribat a la font de Can Ventós, on finalment ahir se'l va trobar.
Gràcies des de Girona, Maria Àngels. La història del Jordi, el petit, si aneu al quiosc, s'il·lustra perfectament i mireu les portades dels diaris. La fotografia del final feliç impacta, i molt. El pare, abraçat a la criatura, tocant cap contra cap, somriu, feliç, mirant fins i tot a càmera. El nen que, com dèiem, presentava primers símptomes d'hipotèrmia, embolicat amb una manta, amb la cara plena d'esgarrinxades de les bardisses, de caminar a les fosques, i que xucla la canya d'un suc de taronja. La dona que li aguanta aquest bric té un croissant de xocolata a l'altra mà. Totes les cròniques diuen que el Jordi, quan el van trobar, no plorava, no parlava, però sí que va dir que tenia gana. Van ser 20 hores la nit de Cap d'Any més llarga per aquesta família de Sant Feliu de Guíxols i el final més feliç, un regal de Reis anticipat. Conte de por en final feliç, diu la portada del diari Ara. La nit segurament avui haurà estat plàcida per a tota aquesta família de Sant Feliu de Guíxols. Hauríem de dir que probablement el Jordi sigui el primer català de l'any, un nen que, com deia el seu pare, ara ja té dos aniversaris, el del seu naixement i el de l'1 de gener, que és quan l'hauran trobat al bosc. Però, com cada 1 de gener, també ens fixem tots plegats en els primers nens que neixen al país. El primer a fer-ho es va dir Eric, o es diu Eric, va néixer 7 minuts després de la mitjanit a Figueres, i els altres primers catalans de l'any són la Xitxen, l'Ariadna i l'Albert.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, va anar a visitar la família de l'Eric a l'hospital, com ja és habitual, i des d'allà va animar els catalans a tenir més fills per tirar endavant el país. Boi Ruiz va posar la família com a exemple del que ara mateix necessita Catalunya, més nadons perquè al futur la població no estigui tan envellida com ara. Una situació, diu el conseller, que es repeteix en molts països europeus i que hem de solucionar. Per això, el conseller llença un missatge per intentar estimular els naixements.
La natalitat és un dels factors més importants des del punt de vista de desenvolupament d'un país, i Catalunya ha de recuperar les taxes de natalitat que en el seu moment va tenir, que ens permeten tenir una societat com la que tenim, però que no ens podem dormir.
Boi Ruiz destacava que l'Eric Gael, el primer nadó del 2016, provingui d'una família de nous catalans. L'Eric és el tercer fill d'una parella d'origen bolivià que fa 15 anys que resideix a Catalunya.
13 minuts després de la mitjanit va néixer la Xitxen, la nena d'una família d'origen xinès. És el primer nadó que ha nascut a la demarcació de Barcelona el 2016. 15 minuts després va arribar l'Ariadna, la primera a la demarcació de Tarragona, i el primer nadó de l'any a la demarcació de Lleida es diu Albert i no va néixer fins a la 1:35 de la matinada. Avui, aprofitant aquesta tendència que tenim tots els mitjans de parlar del primer nen que neix cada any i de com es diu i de donar informació, hem decidit parlar de noms. Volem que jugueu una mica amb nosaltres i que ens expliqueu per què us dieu com us dieu. Si teniu allò un nom curiós o si la tria del vostre nom té una història interessant, feu-nos-ho saber des d'ara a vialliure@rac1.net, facebook.com/vialliure i twitter.com/vialliure. De noms en parlarem a les 11 del matí amb l'Albert Turull, catedràtic en filologia i expert en onomàstica. Passa un minut d'un quart de nou del matí, però la qüestió política, òbviament, marca l'arrencada d'aquest 2016. Les 13 assemblees territorials de la CUP es reuneixen avui per consensuar la decisió que el Consell Polític haurà de votar demà en una trobada a Barcelona. No hi ha més temps, s'ha de posar punt final a la incertesa. Finalment, demà se sabrà si els cupaires investeixen o no Artur Mas com a president de la Generalitat.
El que decideixin les assemblees avui serà el que demà votaran la 70ena de membres del Consell Extraordinari, format per representants de cadascuna de les territorials i de les associacions que donen suport a la CUP. Per desfer l'empat de diumenge passat, el secretariat de la CUP ha posat sobre la taula dues propostes. La primera és que la meitat dels diputats 5 hi votin a favor si hi ha ple d'investidura i els altres 5 hi votin en contra, o bé que tots 10 s'abstinguin. En qualsevol dels dos casos, Mas no tindria prou suport per sortir-ne reelegit. I la segona opció és que dos diputats de la CUP votin a favor de la investidura i els altres 8 s'abstinguin, cosa que sí que permetria que guanyés la votació. Els resultats que en surtin avui de les diferents territorials arribaran demà al Consell Polític, on els seus membres hauran de decidir per majoria absoluta si opten per la primera opció o bé per la segona. Votaran tants cops com calgui per acabar-se decantant per una opció o l'altra.
Veurem quina és, per tant, la fumata blanca. Això serà demà. Davant d'aquesta situació, el govern espanyol continua tiant el foc. El ministre d'Economia en funcions, Luis de Guindos, diu que és lamentable que el futur de Catalunya depengui de les assemblees i de les reunions dels cupaires. N'ha parlat a la cadena SER.
És triste, és patético que en estos momentos en Catalunya estemos dependiendo de la decisión de un partido que es un partido antisistema, que es un partido que quiere sacar a Cataluña de España, de la Unión Europea, de la zona euro y de la OTAN, y no sé de qué mal sitio, no sé si lo quiere sacar también del mundo, ¿no?
A Catalunya, alguns grups de l'oposició creuen que no hi haurà acord. És el cas de Catalunya Sí que es Pot. El seu portaveu al Parlament, Joan Coscubiela, veu impossible que la CUP incompleixi la seva promesa de no fer president Artur Mas. Ho deia a Europa Press.
Després d'haver concorregut a les eleccions de setembre del 2015 amb una idea molt clara, que era mai farem a Mas president. Després d'haver insistit, fins i tot després de les eleccions i després de la celebració de l'Assemblea de Sabadell, em costa creure que pugui haver algun argument que permeti desdir-se de tot això i dir, ara sí, votem a Mas.
Per cert, Joan Coscubiela, que ara sentíem, va ser el protagonista indirecte d'una polèmica a Twitter per una piulada del seu company de partit, Lluís Rabell. Coscubiela va fer ahir al matí una piulada dient que estava gaudint de la nua bellesa dels boscos del massís del Canigó per rebre el 2016, i Rabell li va respondre literalment: no et perdis pel bosc, Coscu, organitzar un equip de rescat amb ressaca seria problemàtic. Bon any, Germà Llop. Evidentment, tenint en compte que aquella hora, la de la piulada d'en Rabell, centenars de persones buscaven el Jordi, aquest nen de 3 anys, que com dèiem s'havia perdut en una zona boscosa del Pla de l'Estany, la llau de crítiques i de respostes va ser força sonada. Un tuit, podríem dir desafortunat, però probablement sense mala intenció per part de Lluís Rabell, que es va trobar al mig del que passa moltes vegades amb Twitter, un autèntic tsunami de crítiques. Seguint amb el tema del procés, Ciutadans insisteix en la idea que Mas vol aferrar-se a la cadira sabent que no pot complir amb la promesa de portar Catalunya a la independència.
Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans a Catalunya, diu que tothom sap que Mas ja està acabat.
Me parece que es un interés personal de Mas el alargar todo esto, aun cuando sabe que evidentemente no va a poder cumplir lo que él está diciendo, porque lo que él ha dicho que hará es una cosa que está fuera de la democracia, fuera de la ley, fuera de la justicia, y por suerte vivimos en una democracia y aquí los políticos también tenemos que cumplir las leyes. Él sabe que esto no va a ningún lado, por tanto lo que estamos haciendo es, insisto, alargar una agonía para intentar salvar una carrera política que yo creo que él es el único de España que nos ha dado cuenta de que su carrera política ha acabado, ¿no?
Per cert, tot i la situació política actual, el tradicional discurs de cap d'any de Artur Mas del dia 30 va perdre audiència.
Una mitjana de 513.000 espectadors van veure el discurs de Mas per televisió, segons dades de Kantar Media. Això va suposar un 20,4% de quota de pantalla, 2.5 punts menys que ara fa un any.
I encara un últim apunt sobre el procés. Us dèiem que la CUP ha de començar a decidir avui i de cara a demà si investeix o no Artur Mas. Una desena de membres del secretariat permanent de l'ANC faran a partir del migdia una vaga de fam de 24 hores per protestar per la falta d'entesa entre Junts pel Sí i la CUP. Es tracta d'una iniciativa que han convocat a títol personal. Això ho ha deixat clar l'ANC. La tancada la faran a l'Escola Pia de Nostra Senyora a Barcelona i la fan coincidir, òbviament, amb les reunions de les territorials i també del Consell Polític de la CUP. A nivell espanyol, els primers diaris de l'any donen per fet que repetiran les eleccions espanyoles. En van plenes totes les portades. El País titula: los líderes del PSOE dan por segura la repetición de las elecciones. La Razón diu: los partidos se preparan ya para elecciones en mayo. Qui s'endú la pitjor part sembla Pedro Sánchez, David Jové, a qui voldrien moure-li la cadira des de dins del partit. El Mundo assegura, de fet, que pesos pesados del PSOE piden que Díaz substituya a Sánchez.
Els barons socialistes no els surten els números. Un govern de Pedro Sánchez contra el PP i Ciutadans seria ingovernable, ho recull El País, que cita l'opinió d'un president autonòmic socialista que diria: no podemos aceptar el apoyo de unos partidos que, vale, te pueden investir, pero no te van a dejar gobernar. És el sentir majoritari entre els barons en la línia dels discursos que ja van fer per cap d'any Javier Fernández a Astúries, Javier Lambán a l'Aragó o Emilio García Page a Castella-La Manxa. Tots alerten que el pacte amb Podem és massa arriscat perquè implicaria haver-se d'empassar el gripau d'un referèndum a Catalunya, però a més els caldria el suport d'algun partit nacionalista, Esquerra o el PNB, perquè Sánchez sortís investit. I aquí va la segona part. El Mundo reconeix que els barons socialistes esperen que Susana Díaz faci el pas i es converteixi en nova secretària general i erigir-se com a candidata a un avançament electoral. Barons socialistes qualifiquen El Mundo de ensoñación de Sánchez, de creure's que podria ser president, i afegeixen: es el momento de Susana para evitar un partido hecho girones.
L'ABC no dona per fet res i confia que hi hagi un gran pacte d'estat, però fons dels grans partits reconeixen que s'esperen a veure com acaba el possible acord entre Junts pel Sí i la CUP.
Todos los caminos llevan a un acuerdo, escriu avui Curri Valenzuela a l'ABC, però no s'espera que avance hasta que la CUP decida apoyar a Mas. L'ABC posta per la línia de Guindos. El ministre d'Economia en funcions deia ahir a la cerca: un gran pacte entre PP, PSOE i Ciutadans calmaria les indigestions dels mercats internacionals. Aquí Podem els provoca cremor d'estómac.
Lo que sí de alguna forma generaría cierta incertidumbre, falta de confianza, sería un gobierno que, por ejemplo, estuvieran pues partidos radicales, ¿no? Desde el punto de vista de política económica, es decir, si un Podemos, por ejemplo, entrara en el gobierno o un gobierno sustentado por Podemos, eso sí genera incertidumbre en los mercados, que, como decía anteriormente, nos tienen que renovar muchísimo, muchísimo dinero.
De Guindos tampoc veu amb bons ulls un avançament electoral. El calendari fins al maig deixaria el govern amb un pressupost prorrogat i poca capacitat de maniobra per quadrar el límit de dèficit.
Però aquest és l'escenari, el de les eleccions, que més clarament van dibuixant tots els diaris. Hi ha temps fins l'1 d'abril, però el cost de repetir eleccions costaria 160 milions d'euros. La Razón diu que el PP espera remuntar les enquestes.
Rajoy confia en remuntar, Sánchez es juga a no repetir, Rivera tem perdre els escons per l'efecte del PP i Podem espera millorar. És l'escenari que dibuixa aquest diari, La Razón, però el calendari els va en contra. El 13 de gener s'han de constituir el Congrés i el Senat. El 20 s'han de reunir els portaveus i fixar una data per investir el president. Entre el 25 de gener i l'1 de febrer s'ha de fer la primera votació i entre el 25 de març i l'1 d'abril se l'ha d'haver votat, si no es poden convocar noves eleccions.
Per cert, encara en política espanyola, l'embolic Déu-n'hi-do amb Izquierda Unida, que prepara un canvi radical que contemplaria canviar el nom i les sigles del partit, ho avança el País enmig de confusions aparegudes precisament ahir en alguns diaris digitals.
Sí, perquè ahir un dels partits més castigats pel 20 d'Izquierda Unida va morir i reneixer en qüestió de minuts. Diversos mitjans van avançar que la cúpula de la formació hauria decidit dissoldre-la i fundar un nou partit, una informació que de seguida va rebre resposta via Facebook del seu líder, Alberto Garzón, que mironia piulava, así sin enterarme he dado fin a mi organización política. Decir que es una situación surrealista sería quedarme corto. El País afegeix que es contempla un canvi a fons, però que haurà de decidir el pròxim 9 de gener en un Consell Polític Extraordinari.
5 minuts i menys de 8:45. A Israel, la policia busca l'autor d'un tiroteig que ahir va deixar 2 morts i 7 ferits al centre de Tel Aviv. Un home emmascarat va disparar de manera indiscriminada contra la gent que era a les terrasses de 2 restaurants propers. La similitud, precisament, amb els atemptats de París ha fet pensar en un atac jihadista, tot i que algunes fonts apunten que l'agressor pateix alguna malaltia mental i no es descarta cap hipòtesi.
L'agressor és un ciutadà àrab-israelià de 28 anys que s'ha pogut identificar gràcies a les imatges de la càmera de seguretat d'una botiga de queviures. L'home hi va entrar a comprar fruits secs just abans de cometre els crims. En les imatges també es pot veure l'home armant el fusell amb qui ha actuat un M16, segons alguns testimonis.
Mentrestant, Munic recupera la normalitat després d'un cap d'any en estat d'alarma per l'amenaça d'un atemptat jihadista. La capital bavaresa es va blindar poques hores abans del canvi d'any, alertada per la presència d'un grup d'estat islàmic amb intenció d'actuar.
Durant més de 12 hores, campanades incloses, el govern va demanar a la gent que no sortís de casa i es van desallotjar les 2 grans estacions de tren de la ciutat. El ministre d'Interior bavarès en va justificar el dispositiu.
Penso que va ser la decisió correcta, perquè crec que no es poden córrer riscos amb amenaces tan concretes, en llocs concrets i hores concretes i tan assenyalades.
La policia alemanya continua buscant entre 5 i 7 homes de nacionalitats siriana i iraquiana sospitosos de voler dur a terme accions terroristes.
Mentrestant, a França, un home va atropellar ahir diversos militars que protegien una mesquita a la ciutat de València, al sud del país.
L'incident va acabar amb un dels 2 dels soldats ferits, també un vianant i el mateix agressor. Els soldats li van disparar trets a la cama i al braç. El conductor va embestir el grup de militars 2 vegades i arran de les ferides va ser hospitalitzat.
Òbviament, a Europa continua en alerta antiterrorista i la que afecta Europa es manté en grau 4 sobre 5 a l'estat espanyol i a Catalunya. El govern ha decidit mantenir el desplegament de seguretat que va posar en marxa coincidint amb la nit de cap d'any i que afecta d'una manera molt visible al metro de Barcelona.
Ho confirmava i el conseller d'Interior, Jordi Jané, que considera que no es pot abaixar la guàrdia en cap moment.
Acabat la nit de cap d'any o no acabat l'alerta. Tenim una sèrie de punts d'interès policial activats que notaran, per exemple, en el propi metro de Barcelona, la presència de la Brimo, de l'Arro, d'aquestes unitats especials, a les pròpies andanes amb arma llarga, fet que no és usual.
Jané ha posat d'exemple l'augment de fins a 80 agents que s'han activat el primer dia de l'any en comparació amb el mateix dia de l'any passat al metro de Barcelona. El dispositiu també compta amb especialistes en desactivació d'explosius i la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. Segons el conseller, cal estar molt atents davant del risc d'un atemptat jihadista.
Una amenaça que ha provocat l'augment notable de les mesures de seguretat al Vaticà, coincidint amb la missa i l'Àngelus que el papa fa el primer dia de l'any. El Sant Pare va aprofitar l'homilia per fer una crida a conquerir la pau i apostar pel perdó com a antídot dels mals del món.
El papa ha fet balanç del 2015 i ha lamentat que hagi estat un any marcat pels atemptats i per les guerres i ha demanat un esforç als governants per tal d'afavorir millors relacions entre països. Bergoglio s'ha referit als milers de persones que fugen de les zones en conflicte.
Com és possible que perduri la sopraffazione dell'uomo sull'uomo?
Com és possible que continuï l'opressió de l'home contra l'home? Com pot ser que en aquest temps de plenitud, davant dels nostres ulls, molts homes, dones i nens segueixin fugint de la guerra, de la fam, de la persecució?
Que fugono dalla terra, dalla fame, dalla persecuzione.
Les mesures de seguretat han afectat tothom que volia accedir a la plaça, que van haver de passar per un control de metalls. A més, els voltants de la Basílica de Sant Pere comptaven amb vigilància policial i militar.
Minut i mig i 8:45 del matí. Una de les nou àvies que la nit de Nadal van patir agressions per part d'un zelador d'una residència d'Arenys de Mar va morir ahir a causa d'un infart, segons publica avui La Vanguardia. La víctima, de més de 80 anys, estava molt alterada des que va patir l'agressió.
Quatre de les nou àvies atacades van ser agredides sexualment per un dels zeladors que feia guàrdia la nit de Nadal, tot i que els fets no van transcendir fins al dia 28. Els forenses hauran de determinar la relació entre l'agressió i la mort de la dona. Si es confirma, l'agressor, que està a la presó, podria fer front a una pena d'homicidi.
I la cooperativa de Cambrils busca els 4 milions i mig d'euros que necessita per poder refinançar el deute i començar a tornar els diners als seus 1.500 clients. La fallida de la Caixa Agrària de l'entitat ha deixat bloquejats més de 32 milions d'euros més en comptes corrents i plans d'estalvis. La cooperativa cambrilenca ha fet un primer pas aquest cap d'any amb la signatura d'un crèdit de 10 milions avalat per la Generalitat. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Amb molta feina encara per fer i molts dubtes encara per esvair entre els creditors i sobretot els 1.500 clients afectats. El temps juga en contra de la cooperativa de Cambrils, que sobre el paper té només 3 mesos per trobar la manera de refinançar el seu deute milionari. Un trencaclosques amb peces que comencen a encaixar, com el crèdit de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l'aval de la Generalitat. Xavier Mas adjunta a la direcció de la cooperativa.
Això és un primer pas de la búsqueda de liquiditat pel refinançament, tot el projecte de tornar tots els diners, no?, a les nostres clients.
Els 10 milions del préstec estan condicionats. Per fer-se efectiu el crèdit, el jutge haurà de donar el vistiplau a la proposta de refinançament global que acabi fent la cooperativa. Els 1.500 afectats per la fallida de la secció de crèdit hauran de seguir esperant abans no puguin tocar els seus diners. La plataforma d'afectats no vol fer per ara valoracions entre la prudència i cert escepticisme.
I Rajoy estrena el 2016 traient pit del complement de maternitat en les pensions. En un vídeo penjat a Twitter, el president del govern espanyol en funcions defensa que és una mesura justa i necessària. La reforma comporta un augment d'entre el 5 i el 15% en funció del nombre de fills.
A partir d'ara, totes les dones que tinguin fills i cobrin una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent es podran beneficiar d'aquesta pujada. L'increment concret dependrà del nombre de fills, ja siguin naturals o adoptats. En concret, es cobrarà un 5% si s'han tingut 2 fills, un 10% quan siguin 3 fills i amb 4 o més arribarà fins al 15%. Segons Mariano Rajoy, l'objectiu no és només per donar suport a les famílies, també minimitzar la bretxa salarial entre homes i dones.
És una medida de reconeixement al esfuerzo de esa generación de mujeres que han sido pioneras en la lucha por la igualdad y la plena incorporación de la mujer al mercado laboral. El Estado reconoce el valor extraordinario de la natalidad para el conjunto de la sociedad. Es, en definitiva, la forma que tenemos de decirle a las madres cuánto valoramos su esfuerzo.
Fins ara, la pensió mitjana de les dones és un 26% inferior a la dels homes.
I el sorteig extraordinari de Nadal de l'11 ha deixat 5,6 milions d'euros a Catalunya. El primer premi, als 66.782, ha estat molt repartit. A Sabadell han tocat més de 3 milions i a Santa Bàrbara, Tarragona, 2 milions d'euros.
La sort ha arribat al quiosc. La Juana Lozano té el carrer Via Alexandra de Sabadell. Ha repartit 8 cupons del primer premi. Són 400.000 euros per bitllet. A Santa Bàrbara, Tarragona, també s'han endut un pessic del 62.782. S'han repartit 5 cupons, 2 milions d'euros. A més, de Catalunya també ha tocat a Ciutat Real, Madrid, Màlaga, Vigo i Formentera. El segon premi, el 52.726, ha caigut a Tarragona, on ha deixat 400.000 euros. El tercer, el 43.358, ha passat de llarg de Catalunya. Els 660.000 euros han quedat repartits a Cádiz, Madrid, Extremadura. El sorteig extraordinari de Nadal de l'11 ha repartit gairebé 25 milions d'euros només en premis majors.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. The near or far. I'm mort als 65 anys Natalie Cole, considerada com una de les grans veus del soul, va guanyar 9 premis Grammy.
Filla de la llegenda del jazz Nat King Cole, va publicar més de 20 àlbums entre el 1975 i el 2008 amb el seu disc Unforgettable, que estem escoltant, on feia un duet pòstum amb el seu pare, va vendre 14 milions de còpies. Natalie Cole va morir a l'Hospital Cedars-Sinai de Los Angeles per unes complicacions dels problemes de salut que tenia. La cantant, que va superar la seva drogadicció, tenia hepatitis des del 2008 i el 2009 va ser sotmesa a un trasplantament de ronyó.
I encara en plana cultural, el Cirque du Soleil ha aterrat de nou a Barcelona aquesta passada nit. Ho ha fet amb Barecay, l'espectacle que es va estrenar al Canadà l'any 2002, que ha recorregut des de llavors 130 ciutats de 23 països diferents i ha arribat a la capital catalana amb novetats.
Al Palau Sant Jordi s'hi poden veure 3 números completament diferents i un que és únic a tot el món. 50 artistes de 19 nacionalitats diferents interpreten els personatges d'aquest món fantàstic. L'espectacle combina escenes tradicionals del circ amb acrobàcies i balls urbans. El director artístic Michael Smith explica que mai paren d'innovar.
Las limitadas de experiencia de estos espectáculos es nuestra imaginación, la imaginación de los artistas y yo. ¿Cómo podemos encontrar algo nuevo que no hemos hecho? Porque si no cambian, ¿qué cogen los polvos?
El Cirque du Soleil serà a Barcelona fins al 10 de gener. Després seguirà de ruta per la península amb parades a València i Màlaga.
Passen 4 minuts a 2:15. Som a dia 2, sí, però tot i així avui encara es parla, òbviament, de les campanades. Clar, totes les televisions volcades a les 12 campanades de cap d'any, però tot i així no ha estat un any amb grans directes. Sí que hi ha hagut un tema que ha pràcticament eclipsat la resta, jo crec que s'ha parlat a totes les cases, és el vestit de la Pedroche, Antena 3.
Es el momento mágico.
Bueno, qué bonito, estás
viendo la temperatura, ¿no?
Estoy perfecta.
Ahí está bajando. ¿Cómo se llama?
Carillón, que no carrillón, que todo el mundo lo dice mal.
Ja es poden fer esforços ja, per retransmetre les campanades, que el que més focalitzava, i després sobretot a les xarxes socials, l'atenció dels espectadors d'aquesta parella de Carlos Soberi i Cristina Pedroche era el vestit d'ella. Vestit, per dir-li d'alguna manera, perquè semblava més un col·lage de transparències que de roba. Intuint-ho, la cadena va aprofitar el filó de l'any passat i encara el va portar més a l'extrem. A Televisió Espanyola, cap extremisme, cap atrezzo ni cap paraula fora de lloc.
Que bueno, pues ya las tenemos aquí preparadas. Un consejo en casa, vayan preparándolo. Los niños pequeños también, por favor, que preparen sus uvas o lo que tomen, porque los niños pequeños...
I allò que es diu sempre, però primero van los cuartos, això sempre. Ramon García, amb la seva eterna capa, i Anna Igartiburu van retransmetre les campanades de manera més correcta i discreta possible. Una parella que ja fa 4 anys que les viuen junts, però que rivalitza per veure qui en farà més al cap de la seva carrera. García en porta 15 ja, i Igartiburu 11. I a TV3, Àngel Llàcer i Xenoa envoltats de xivarri.
10. Cap i tot. Callem? Vale?
9.
Val. Ara ja comencem. Hi ha un compte enrere.
7.
30 segons.
6.
Tots preparats, per favor.
5.
Il·lusió, energia, molta llum.
4. Catalunya. 3.
Adéu 2015.
2.
Adéu 2015. Adéu.
1.
Comencem.
0.
I va haver-hi moments que tot el xivarri fins i tot se'ls menjava, el Llàcer i la Xenoa, el so, una parella en principi boja que va donar la benvinguda el 2016 amb un petó com cal, als llavis. També ha tornat a ser notícia, alerta, la família Figueroa, la que l'any passat es va quedar amb el raïm a la mà per un error d'emissió de la cadena que va incloure publicitat justament durant les campanades. Enguany s'han tornat a posar el llacet vermell, han confiat a la mateixa televisió autonòmica, s'han tornat a gravar i aquest és el resultat.
Ara sí, exacto, sí! 4, las 12, vamos, 1, momenti, 2,
va lento,
3,
sempre hi ha algú que li agafa un atac de tots, De tot plegat en parlarem aquest matí a partir de les 10 del matí. Aquesta és la família del Canal Sur, que clar, és que es van cobrir de glòria l'any passat. A partir de les 10, amb el trio Pantallero, l'Òscar Broc les ha seguit totes amb un ull a cada i ens en farà la seva dissecció personal. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Anem als esports, Mundet, bon dia.
Bon dia.
Engegarem el 2016. És molt estrany, jo no sé si... Jo no recordo altres anys, ara mateix, he de dir que tinc molt mala memòria, però
jo també.
El dia 2 ja hi haguessin partits de primera divisió. Igual és el calendari, diguem-ne, que ve l'Eurocopa i ve els Jocs Olímpics i tot plegat, i tot s'ha d'anar estranyent.
Sí.
Però vaja, déu-n'hi-do per arrencar l'any, Dia 2 i ja futbolísticament un derbi a Cornellà al Prat a les 4 de la tarda en directe per RAC1, Barça Espanyol, que a més a més és el primer dels 3 que venen.
Sí, però també et diré una cosa, eh? A les èpoques de Nadal, i en això el món del bàsquet és bastant pioner, aprofita per diguem-ne, posar bons partits en èpoques de Nadal, en èpoques de festivitats nadalenques, on els nanos que no tenen classe, doncs poden gaudir i es pot fer més afició en aquest sentit.
Segurament avui al camp de l'Espanyol hi haurà molta criatura.
I tant que sí. De fet, recordem la situació, són dos equips en situacions completament diferents. El Barça lidera amb 38 punts, empatat amb l'Atlètic de Madrid, però amb un partit menys. L'Espanyol 13 amb 20, en zona tranquil·la a 7 de les posicions europees i 6 per damunt dels llocs de descens. Per parts, serà evidentment el primer derbi per Constantin Galca com a entrenador. Ara m'ho estava mirant, mai va guanyar el Barça com a jugador a la Lliga, i això que va estar 7 temporades en activa a primera repartida entre Mallorca, Espanyol, Villarreal i Saragossa. És un partit que tot el que entregui de positiu l'Espanyol sumarà segur. Entre setmana l'equip va sumar la primera derrota de l'era Galca a Sevilla i tot el que sigui capaç de treure en positiu anirà pel crèdit de l'equip. De fet, el tècnic romanès ja va deixar clar a la prèvia que la idea és créixer.
Mi idea es esa. Yo creo que para que crezca el equipo hay que proponer, hay que jugar todos los partidos de la misma forma, intentarlo y ganarlos.
De baixes per aquest partit, Víctor Sánchez, Canyes i Arbilla, amb la presència de les grades del nou propietari blanquiblau, el xinès Shen Yangzheng. Les estadístiques són clarament favorables als blaugrana en el segle XX, només dues victòries de l'Espanyol en 15 temporades a casa, 4 empats i 9 victòries en visitants, les 3 últimes de manera consecutiva. A més, el Barça no ha perdut mai des de que Cornellà al Prat és fet. Per blaugrana, encara sense Arda Turan ni Aleix Vidal, en el que serà l'últim partit abans de ser inscrits, però amb la possibilitat 11 de gala, bàsicament perquè llevat de Rafinha, Luis Enrique no té baixes. El tècnic a la sala de premsa.
Estamos en lo de siempre, en la dificultad que tiene siempre volver a ganar después de ganar títulos, y en eso creo que estos jugadores han demostrado a lo largo de estos años que no se cansan de ganar, y todo lo que hemos ganado en el anterior año es pasado, vuelvo a repetir, en el presente todavía no hemos ganado nada, empieza, aunque llegamos prácticamente ya a la mitad de una temporada, empieza los meses importantes de cada competición, y el objetivo claro de merecer en el terreno de juego cualquier cosa que se pueda conseguir. Y para eso hay que hacer las cosas muy bien.
Amunt realment en aquesta prèvia, les paraules de Burgia 4, Piqué deixa que desitjar com a persona. Recordem aquesta jornada, avui a 8:45, Atlètic de Madrid Llevant, demà a 8:45, València Real Madrid.
Barça o Espanyol Barça en Lliga, també Espanyol Barça en Copa, per tant avui és dia de prèvia també de Rafa Benítez. En aquest cas, com deies tu ara, el Madrid comença l'any, jo de debò, o sigui, és surrealista el que passa al Real Madrid, que no acaben una polèmica i entren en una altra. Els que no ho heu vist per televisió i no heu estat informats, és que van enganxar a un dels jugadors importants del Real Madrid, un dels fitxatges més cars fins i tot de la història, James Rodríguez, a 200 per hora, perseguit per la policia i arribant just a Valdebebas.
Ara Benítez podrà dir que efectivament hi ha una persecució al Madrid.
Sí, tant, literal.
Sí, sí, la seqüència és el colombià condueix a 200 per hora per la M40, una patrulla de paisà li demana l'alto, ell no s'atura i acaba amb el futbolista ficant-se dins la ciutat esportiva de Valdebebas. Hi ha una imatge molt xocant, que és la dels membres de la seguretat privada del Madrid impedint els policies de paisà, sí, entrar dins les instal·lacions del club en un primer moment. Després sí que van poder entrar, però realment la imatge és dona que pensar,
sí,
fins i tot.
És molt estranya, que deixen passar a James i a la policia l'atura en un moment a veure què voleu fer a Valdebebas.
És com una mica d'imatge gairebé de goril·les, si m'ho permets.
Hi ha algun vídeo que se sent dient és que lo llevamos persiguiendo desde la M40, iba 200 por hora, intentant justificar per què volien entrar a Valdebebas.
Ara mateix llegim al diari Marca que James declara que no va veure la policia i que conduïa amb la música molt alta i que va justificar l'accés de velocitat perquè arribava tard a l'entrenament.
Perdona, jo ja he vist
comentaris
que, exacte, comentaris de tot tipus. Ara és que anava amb la música molt alta i no, és que la policia li va donar l'alto dos
sí,
vegades.
Sí, 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 segons altres s'han dit, quan el control de trànsit va detectar James, es van activar els protocols que es fan servir quan es sospita que es tracta d'un cotxe robat.
Sí, sí.
I la patrulla en qüestió li va fer els senyals, li va dir, por favor, deténgase a la derecha.
I diuen que, que no podien atrapar James perquè anava a tanta velocitat que és que perseguir-lo era fins i tot difícil.
Em permet el barbarisme, és un pepino el que porta James.
Ara llegeixo que tu deies, o t'escolto dient que James declara que no va veure la policia, que conduïa amb la música molt alta. Ahir vaig sentir que el que deia és que tenia por que el segrestessin i que per això no es va aturar. Vull dir, en fi, és un embolic que no té cap mena de sentit.
I que també demostra una mica que a partir de determinats nivells els esportistes viuen amb una autèntica bombolla que no són, no sé com dir-t'ho, que no assumeixen quina és la realitat que els envolta. A tot això avui a Mundo Deportivo hi ha un recull a les pàgines centrals de tots els episodis, conflictes i polèmiques del 2015 que val la pena repassar,
Ho recollirem,
Des del Contigo Empezó Todo.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do,
I aquest ja va pel 2016, el de James.
Clar, és que jo pensava, dic, el 2015 ha estat potser dels pitjors últims anys del Real Madrid, però és que el 2016 no sé com comença.
Sí.
En tot cas, m'ho comentaves a les 8, Mundet, avui, clar, una de les primeres grans qüestions esportives de cada any és el Dakar, i avui comença precisament el Dakar 2016, la primera edició sense Marc Coma.
I sense James.
Exacte. James podria anar al Dakar, estan lligats.
Exacte. Marc Coma, que és el director esportiu de la prova i l'encarregat de dissenyar-ne el recorregut, segons ell mateix ha estat dient aquests últims dies, es tracta d'un recorregut molt complet, molt variat, amb etapes de tota mena, fins i tot amb quatre etapes en alçada, i el Niño, aquest fenomen meteorològic en el punt de mira que ha obligat fins i tot al Perú i a Xile a renunciar a acollir-ne part del recorregut i que ha obligat a improvisar, i això és un element també tenir en compte en el transcurs de la prova, part de les etapes, cosa que afegeix incertesa al panorama. Cartell de luxe, en cotxes dos superequips, els Peugeot, amb Stefan Pedrancel, Carlos Sainz, Sebastián Loeb, que debuta al Dakar, i Cyril Depré, i els Mini, amb Nasser Alatilla, Nani Roma, Orlando Terranova i també l'expilot de Rallys Mikko Hirvonen. En motos, tot molt obert, des de la retirada de Marc Coma amb el pas de Peter Ancel i Depré als cotxes, amb David Casté, Paulo González i Joan Barreda com a alguns dels principals candidats en el títol. Les aspiracions catalanes passen per dos noms, Laia Sanz i Jordi Viladoms. L'etapa d'avui, però a 11 quilòmetres cronometrats que definiran l'ordre de sortida de demà.
8:45, gràcies Mundet. Fins ara.
Bon dia.
Bon any, estimat Ramon Bartolí.
Bon any.
Què tal? Com ha entrat l'any, meteorològicament parlant?
Tranquil.
Tranquil, però m'ha plogut una mica.
Una mica, però molt poc.
Poquet, poquet,
és veritat. Són fronts que porten poca cosa.
Per tota la gent que es lleva a aquesta hora del matí, mira quina postal que tenim des de la planta 15. Uns núvols que no sé si reconeixes quin tipus són. Això l'Abel Caral ho fa molt, és aquell ara t'acabo de llançar pilota a l'esquadra.
Doncs és que no hi veig gaire bé des d'aquí jo.
No, sí. Escolta'm, què ha d'esperar la gent quan es llevi aquest matí i vulgui donar una volta?
Doncs mira, avui un dissabte ha de cel enterbolit, sobretot al matí, ens aniran creuant aquests núvols prims que deixen doncs, aquest cel una mica emblanquinat. Tenim boires en sectors de l'interior que ràpidament es trencaran, i a destacar el vent que a partir del migdia sobretot bufarà amb més ganes, ho farà amb més intensitat a partir del migdia entre les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, Catalunya Central. Precisament també haurem de destacar alguns ruixats entre el nord de les comarques de Barcelona i les de Girona. Això serà aquesta tarda, quan també es reactivaran nevades a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels... ara mateix es troba al voltant d'uns 2.000 i baixarà cap als 1.000 metres. Això farà que les temperatures baixin, perquè estem parlant d'aquesta cota de 1.000 metres tan sols a la cara nord del Pirineu, però seran nevades en conjunt febles. Per tant, un dissabte una miqueta de tot.
Mm-hmm. I de cara al diumenge i la setmana que ve, com ho veus?
Ara mateix estem a les portes de que ens arribin més sistemes frontals. Mm-hmm. Demà augmentaran els núvols. A la tarda deixaran alguns plogims entre les comarques de Lleida i de Tarragona. A la mateixa situació pel dilluns. Dimarts ja marxarien per les comarques de Barcelona i de Girona. Ens aniran creuant fronts que portaran en general poca activitat, poca aigua. Mm-hmm. Poca aigua en general.
I he llegit que allò que ens comentaves fa uns dies, el 2015, efectivament ha estat l'any més càlid, almenys a Barcelona.
Sí, ho ha estat. Hem tingut una temperatura, sobretot, una mica més alta, però el que destaques que a l'àrea de Barcelona les precipitacions, les pluges han estat a la meitat del que correspondria, no sé si eren uns 330 litres aproximadament, quan acostumen a caure uns 600 i escaig. És a dir que, Déu-n'hi-do, ha estat molt sec també.
Doncs estarem pendents de tot plegat, gràcies Ramon, fins ara.
Que vagi bé.
Passen dos minuts de tres quarts de nou del matí. De seguida en aquest estudi, Carles Fernández, Àngelo Quilde, Germà Capdevila i Laia Balcells.
RAC 1. Feliç any nou amb RAC 1. Tots som 1. Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat. T'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Una aventura apassionant de més de 2.000 anys d'història. Barcelona, una biografia, d'Enric Calpena. L'obra de referència sobre una de les ciutats més interessants del món.
Aquest país nostre, ple de tradicions, és capaç d'oferir-te la joia del Nadal. Visita els pessebres vivents i reviuràs uns fets de fa 2.000 anys. Entra a pessebresvivents.cat i trobaràs les representacions de 42 pessebres. Associació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Fes cultura. Visita els nostres pessebres vivents.
Gourmet La Vanguardia t'ofereix una espatlla ibèrica de gla Remedio Sánchez Gran Reserva per només 115 euros amb despeses d'enviament incloses. Truca al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes ara la teva comanda. Recorda, oferta limitada d'espatlla ibèrica de gla Gran Reserva amb la garantia de La Vanguardia.
RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges,
tots els extras,
el que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast.
RAC1.
Podcast.
Tots som 1.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Per Nadal, serpentines, globus i més confeti. Per Cap d'Any, llums leds, canons de confeti, màquina de fum... Uau, aquestes festes seran la bomba!
A Eutòpica hi trobaràs efectes, maquinària i decoració per espectacles, concerts, bodes i esdeveniments en general. Eutòpica, efectes i decoració, sempre! Més info a eutòpica.com, a Facebook, Twitter i Instagram.
El Consell Polític de la CUP decideix sobre la investidura del president Mas. I nosaltres t'ho expliquem. Especial 8 al dia amb l'anàlisi exhaustiva d'una jornada crucial.
Doncs veurem què diuen els altres, eh?
Aquest diumenge a la nit, a 8 TV. Vine i veuràs.
RAC 1. Tots som 1.
Molt bon any i bona sort amb
RAC 1.
Bon any, bon any.
Tots som 1.
Després del Via Lliure que vam fer ahir especial 1 de gener amb una conversa absolutament surrealista sobre el Cap d'Any amb el Jordi Graupera, amb el Manuel Delgado i amb l'Enric González, precisament parlàvem de les coses estranyes que passen durant el Cap d'Any i hi ha una família que aquest Cap d'Any, vaja, el recordarà òbviament tota la seva vida, que és aquesta família de Sant Fruitós, de Sant Feliu de Guíxols, disculpeu, de Sant Feliu de Guíxols, que va perdre el Jordi, la criatura, de 3 anys, a l'entorn de Camós, a prop de Banyoles. Deixeu-me saludar en la primera conversa del 2016 al Carles Fernández. Carles, bon dia.
Què tal, bon dia.
Benvingut i bon any, eh?
No, igualment.
Germà Capdevila, benvingut, bon any.
Bon any, bon dia.
Com estàs, et trobes bé?
Bé.
Ja veieu que jo vaig amb la veu tocada, eh, de moment. Però donem, això no és la celebració...
Donem fer als oients que no és ressaca, eh?
No.
Temperatura estic... i no sé quantes coses més ens ha explicat el Bundo.
Estic perfectament, però la veu agafadeta. Hola, Laia Balcells, bon dia.
Molt bon dia i bon any.
Bon any. I em sembla que des de Santiago ens sent ja també l'Àngelo Quilde. Àngelo, bons dies.
Bons dies, Catalunya.
I com es diu bon any en gallec?
Feliz ano.
Com el porteu al Barça.
Feliz ano, millor.
Què anaves a dir?
No, que no estoy en Santiago, estoy en Portugal estos días.
¿Ah, sí?
En el Algarve.
¿Al Algarve estás? ¿Qué sí. fas?
Bueno, descansar y escribir.
Ah, però estàs escrivint alguna cosa que no sigui per La Vanguardia o no?
Bueno, estoy trabajando en un libro, pero cuando lo acabe hablaré de él.
Ja en parlarem, doncs, això.
Sí.
Jo no sé si us ha passat a vosaltres, ahir era la conversa de gairebé totes les cases en la història del Jordi, aquest nen que surt avui a totes les portades. Jo crec que un dels impactes és, primer, la fotografia d'avui, veure aquesta criatura, que el veus tan petit, només tenia 3 anys. Jo vull que tots els oients intenten imaginar, no només a fills, tots els que tenen fills, òbviament, ja saben què és, però tots els que tenen nebots, que tenen cosins, imaginar una criatura d'aquesta edat, que són tan indefensos, perdut en el bosc, la nit de Cap d'Any, amb tota la gent buscant-lo, la fotografia que surt de totes les portades és com el pare xoquen amb el cap, diguem-ne, no? Aquesta imatge tan bonica, el pare somrient abraçat a la criatura, cap contra cap, i algú que li està donant un suc de taronja, perquè el que sí que va dir el nano quan el van trobar és que tenia gana i que tenia set, i el veient amb tota la cara esgarrinxada, clar, imaginem 20 hores aquesta criatura passejant, vaja, tant de bo fos passejant, perdut pels boscos, caminant un quilòmetre i mig. Clar, et poses a la pell dels pares i és una angoixa, vaja, insuportable, Carles.
És tremendo, jo és que en tinc una de 3 anys i un mes.
Imagina't.
Llavors ho feia, era com molt... sí, és un exemple que la realitat també supera la ficció, no? Perquè, òbviament, aquelles alçades del dia ahir tots teníem molts mals pensaments al cap, i les imatges que vèiem, érem bombers buscant a dins de basses, o sigui, ja buscàvem, tots teníem al cap una cosa terrible, i està molt bé que hagi anat tot malament en el sentit d'anar bé. O sigui, aquest nen ha caminat més del que és raonable, ha fet moltes més coses del que ningú podia preveure, i això és fantàstic, perquè això ha fet doncs que algú el trobi, diguem, no? Perquè segurament si hagués estat a dins d'aquest perímetre de 200 o 300 metres no estaríem parlant d'una bona notícia, perquè és que a dins d'aquell perímetre bones notícies ja no n'hi havia, perquè les havia buscat tothom i no n'hi havia de bones notícies, no? Sí, és d'aquestes coses, jo crec que ara quan ho comenteu amb el professional de les emergències, no? És d'aquestes coses, sempre hi ha, en les emergències sempre hi ha un cas que és aquell de referència que fa que tot es modifiqui. Jo estic segur que ara en la propera recerca que hi hagi d'un nen de 3 anys a l'hivern en una zona boscosa, doncs segurament anirem més enllà dels 200 metres, o els 300 o els 500, que és el que la lògica i l'experiència fins ara, perquè els serveis d'emergències no només treballen amb la lògica, sinó també amb l'experiència. Doncs l'experiència els hi feia, no? I els hi feia pensar que en una nit d'hivern, tal, doncs un nen d'aquestes, bé, doncs sí, apareix a l'altra banda, i aquests dos, pare i fill, doncs, que intenten anar a col·laborar, i és un d'aquest col·lectiu que li diuen, escolta, ja som molts, anem amb compte per no tenir més problemes ara, no?, amb els voluntaris, doncs van, tornen a casa, comencen a caminar per buscar-ho i el troben, no? Fantàstic, va ser una gran... Jo crec que va ser una il·lusió col·lectiva pel país, no? Va ser bonic, va ser una història bonica.
Crec que l'Ara diu conte de por amb final feliç, que pràcticament és una escena de pel·lícula, sí, d'aquestes de Nadal, no?
I jo crec que té el ressò que té, perquè d'alguna manera és un dels pitjors malsons de qualsevol pare. Quan vas a un centre comercial, quan vas al circ, a qualsevol lloc on hi ha molta gent, la principal por que tots tenim amb nens petits és això, que sabem que són 5 segons, que és el que li ha passat a aquests pares, no? Baixant del cotxe i en 5 segons el nen no hi és.
I a més hi ha aquest punt de... Jo crec que ens interpel·la a tots perquè és una escena molt, molt quotidiana, que hagis estat fill o hagis estat pare, la tens tot amb el cap, no? És a dir, anem amb les criatures, anem amb la família, amb un grup d'amics, a passar el Cap d'Any a una casa rural, que és una cosa d'aquestes tan catalanes, no? A celebrar-ho a l'entorn de la natura, en aquest cas a Camós, a prop de Banyoles, i mentre els pares estan traient les coses, no? A mitja tarda, obrint el cotxe, traient les coses, el Jordi jugant amb la germana, i aquell moment de pànic, no? De ja estàs a dins de casa, i el Jordi.
Al final moltes coses passen de tot allò que creiem que sempre que ens aconsellen, doncs són uns exagerats els que ens aconsellen.
Exacte,
no?
Perquè
sempre ens diuen, doncs, això, que no perdem de vista, sempre quan arriba, doncs, la Revetlla a Sant Joan ens donen uns consells que llavors, pam, són els consells que algú... sempre acaben passant aquestes coses. Ara és evident que els accidents també existeixen, perquè aquí no hi ha responsables. No? Llavors els accidents passen, i aquest nano, doncs, és cert, és entremaliat. Això ho té, ara també és un crac, i és, no. I és un heroi, però és entremaliat, o sigui, d'aquí, d'ara endavant sí que ja, vaja, que el controlin una mica perquè no té por de res aquest, eh?
No, absolutament. Laia, no sé si has de fer el comentari, però és veritat que jo crec que una de les coses que impacten del dia és la fotografia avui, quan el veiem el nano allà abrigat amb aquestes mantes tèrmiques, no? Li donen un suc de taronja, tota la cara esgarrinxada, sabem que la criatura va caminar aquest quilòmetre i mig descalç de nit, o sigui, és una escena que realment, jo crec que al principi quan ho deies tu ara, Carles, sí que va haver-hi molta gent, sobretot de la zona, que va pensar el pitjor, sí, perquè saben que la zona és complicada.
Sí, i el fet de que l'hivern no sigui tan dur, és el que comentàvem abans, ha estat una sort, no? Perquè, i que el nen encara n'és abrigat, justament perquè acabava de baixar el cotxe, encara anava amb la jaqueta posada. Això, aquesta casualitat li ha salvat la vida, no? Jo, amb aquestes situacions, la veritat és que hi ha una dita que em va dir una amiga meva una vegada: en les situacions de desgràcies fixa't en la gent que ajuda. I una mica és el que més destacaria d'aquesta història, no? A banda de, òbviament, el que ha viscut la família, que deu haver sigut molt, molt traumàtic, i el nen mateix, molt, molt sorpresa positivament, no?, de tota la gent que la nit de Cap d'Any va deixar les seves activitats de lleure per anar-se'n en un bosc a buscar un nen. Això em sembla fantàstic, i que diu molt d'aquesta societat, no?
Jo sempre ho alabo molt, la feina dels voluntaris, però sobretot prioritzaria la dels professionals, perquè la dels professionals és la que marca el pas, eh? Els voluntaris estan... És que això s'ha de matisar molt, perquè si no se't tiren al damunt tothom, no? Una cosa és fer de voluntari al dia de la marató, i una altra cosa és en una emergència, perquè el que ha d'entendre el voluntari és que no es pot convertir en un problema, perquè ja en tenim un de molt de gros de problemes, i llavors convertir-nos en problema, això no ajuda, no? Però tinc la sensació que es va produir una cosa molt endreçada, que es va poder fer amb uns mitjans que, perquè quan toca ja tirem la cavalleria per sobre el govern i la cavalleria per sobre els mitjans, ja toca, no?, quan s'ha de fer, però crec que ens hem de felicitar del que tenim. Que el que tenim és que a una zona inhòspita, doncs, hi podem enviar de tot. Vull dir, no podem trobar faltat res de cap altre país del món. Ho tenim tot. I a més tenim els voluntaris. I era aquest punt de que es van encarrilar bé, no va haver-hi molèsties. Jo vaig pensar, ara quan comencin a dir que no vinguin més voluntaris, ara tindrem el problema dels voluntaris. I no, això no va passar. Per tant, està bé, tots plegats en aprenem. I al final teníem, home, la imatge era el premi que tots ens mereixíem, diguem, no? I és, jo entenc que és la manera que els pares tenen de donar-nos les gràcies a tots, no? Fins i tot els que no hem fet res. Que és autoritzar que la fotografia del seu fill, doncs, aparegui, no? Perquè és el premi.
Anxo, no sé si havia arribat la història allà del Garbe, on estàs tu?
Sí, l'estuve viendo, y la verdad es que la foto, el final feliz es lo mejor. Estoy de acuerdo sobre todo con lo que decía Laia de los voluntarios, ¿no? Me recuerda un poco quizá a, salvando las distancias, al accidente de Angrois, por ejemplo, ¿no? Que si os acordáis, hubo una reacción de los vecinos del barrio en tremenda de ayuda desde el primer momento, ¿no? Y sí que es cierto que las desgracias despiertan lo mejor de lo colectivo. También a veces en los medios se enfatiza para quitarle valor al otro, ¿no? Cuando hay errores públicos, como es el caso de Angrois, ¿no? No de esto, ¿no? Y claro, la angustia de ese día, al final queda una historia eso bonita, un cuento de Navidad.
Sí, un conte de Nadal pràcticament perfecte. Dèiem que els que en saben més i els que hem de felicitar per la seva tasca són la gent d'emergències de Catalunya, i deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al cap de la regió d'emergències de Girona i el màxim comandament operatiu que ha coordinat el rescat del Jordi, l'Enric Cano. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Increïble la història del nen, angoixant sí, per molta gent, el cap d'any que mai oblidarà la família, que probablement mai hauríem volgut viure, i suposo que vostès també.
Sí, igual. Nosaltres jo la veritat és que quan me van comunicar la pèrdua del nen, d'en Jordi, em pensava 2-3 hores que el trobaríem. A la que van passar 3-4 hores ja vaig temar-lo pitjor. I tal com comentava, també voldria agrair, doncs, això, no?, la gent que ho va entendre molt bé, que va participar molt bé i que va actuar molt bé, i que en definitiva, doncs, hem tingut un final feliç.
Això de que amb les 2-3 hores primeres comptàveu que ja el trobaríeu i que quan s'allarga l'estona, expliqui'ns com és la zona, per tots els oients que no la coneguin, perquè tots hem dit és una zona complicada, amb molts altibaixos, etc, etc. Com és la zona?
Sí, a veure, si la gent recorda el que és la muntanya Roca Corba, allà on hi ha les antenes de telecomunicacions, doncs és aquella zona aproximadament, val? I per tant és una zona muntanyosa, amb molta vegetació, és bosc, i per tant doncs és una zona complicada. De fet, totes les zones són complicades, no? Però clar, amb un pla és molt més fàcil de buscar, de trobar, i no sé, me vaig trobar doncs, quan estaven allà, doncs els que estaven buscant deien que està tot molt emboscat, vull dir que si està enmig de bardisses serà complicat de trobar, i evidentment estava enmig de bardisses, i bé, i gràcies al pare i al fill, els Ribes, que bé, que vam tenir doncs aquesta gran sort de trobar-lo.
Quina és la clau de tot plegat? Perquè m'imagino que clar, quan comenceu a pensar en el pitjor, perquè són moltes hores, és de nit, etc, etc, que el fet de que no trobessin tant d'hores és que el nen va caminar molt més del que potser us pensàveu, no?
Sí, sí, sí. A veure, això també, aquestes coses a vegades ens fan a nosaltres doncs, a reflexionar, i per una altra propera vegada doncs, a ampliar el radi d'acció. Pensem que estem parlant de que teníem un radi d'acció d'aproximadament un quilòmetre des del punt des d'allà on l'últim punt que el vam veure, que seria la casa de turisme rural, i a partir d'aquí doncs, el que fem nosaltres en qualsevol recerca, en aquest cas doncs, vam fer una recerca molt intensiva